El Col·laboratori de Valls presenta el programa d'Innovació Social i Digital. Bon dia. Avui parlo amb Àngel Pòrtoles, de la Universitat Jaume I, i amb Marcos García, exmembre i tècnic de Medialab Prado. Benvinguts. Tenia moltes ganes de fer-vos aquesta entrevista, perquè el camí que heu recorregut i el moment en què esteu ara em sembla molt interessant. Per mi sou realment inspiradors i un exemple. Tenia moltes ganes d'invitar-vos a participar en aquest podcast. Quan vaig saber que la Universitat Jaume I de Castelló ha estat impulsant durant 20 anys la creació de laboratoris ciutadans i que ara, amb el suport de Marcos, ha començat un procés per convertir aquests labs en una xarxa, vaig dir, he de parlar amb ells, que m'expliquin què és això que estan fent, que em sembla tan, tan potent. Així que benvinguts i moltes gràcies.
Moltes gràcies a tu, David, per l'oportunitat de poder compartir els projectes que estem desenvolupant des de la universitat juntament amb Marcos.
Moltes gràcies, David.
Molt bé. Doncs mira, ara m'agradaria que us presentéssim una miqueta, Àngel i Marcos, perquè la gent us conegui. No he pogut fer la presentació perquè, com que teniu tantes coses que explicar, preferiria que ho féssiu una miqueta vosaltres explicant què és el que feu en aquests moments. Àngel?
Molt bé, doncs jo sóc Àngel Pòrtoles, treballo a la Universitat Jaume I de Castelló en el programa d'extensió universitària, que és un programa que s'enmarca dins del Vicerrectorat de Cultura, Llengües i Societat. D'una manera molt, bueno, en dos pinzellades, com aquell que diu, treballem en l'interior rural de la província de Castelló, en les associacions culturals, col·lectius i persones interessades en desenvolupar projectes al voltant de la cultura, el patrimoni, el desenvolupament, l'educació, etc. L'art i la creació contemporània també. El repte del programa d'extensió universitària és aproximar la universitat al territori i plantejar una nova manera de relacionar el territori i la institució. Quan parlem de territori parlem de persones i quan parlem d'institució parlem, com no pot ser d'una altra manera en el nostre cas, de la Universitat Jaume I. Una cosa que per a nosaltres és molt important és el treball en les iniciatives que se desenvolupen en el territori. A nosaltres el que ens agrada dir és que això és un procés a llarg termini que s'està desenvolupant per més de 20 anys, que se fonamenta sobretot en aquestes iniciatives que ja s'estan desenvolupant en el territori a partir d'associacions culturals, grups de recerca, gent interessada, i el repte precisament és com vincular la universitat, com fer que la universitat també estigui present en el territori, com fer que la universitat se consideri com un aliat, una persona, una entitat més que col·laborar i formar part d'aquests processos que, com vos deia, formen part ja del territori, que s'estan desenvolupant en el territori. És un repte molt bonic poder treballar en el territori, poder treballar en persones i poder aproximar la universitat i plantejar noves maneres de connectar això, no? La institució i les persones, el territori.
Gràcies, Àngel. I tu, Marcos, com te pots presentar per l'audiència?
Bueno, pues soy Marcos García, soy gestor cultural, trabajo en el ámbito de los laboratorios ciudadanos, que es como un modelo de actividad, un modelo de institución, pues que se desarrolló en Medialab Prado, que como decías, pues yo estuve trabajando allí durante muchos años, pues casi 18 años, entre el 2003 y 2021. Y bueno, digamos, lo que caracteriza a este tipo de actividad o incluso modelo, ¿no?, de institución cultural o de institución, es que lo que propone es propiciar, ¿no?, lugares de encuentro para la experimentación, para la colaboración entre personas, ¿no?, con diferentes perfiles que proponen, ¿no?, que buscan hacer proyectos para mejorar la vida en ese lugar, ¿no? Entonces, sería como un modelo de institución no orientado a la transmisión, ¿no? Como puedan ser, pues no sé, las instituciones que hemos heredado, ¿no? Bueno, pues que por ejemplo, pues no sé, lo expositivo, digamos que los usuarios participan, ¿no?, como en la recepción de propuestas o de contenidos, a pasar a modelos de institución en los que los usuarios son agentes activos, ¿no? Para el desarrollo, ¿no? De propuestas, de ideas.
Això que acabes de dir me sembla molt potent i ho has dit així d'una manera molt senzilla. Convertir institucions que tradicionalment són institucions que emeten coneixement a espais on que són institucions on la gent és creadora de coneixement, no?
Exacto, esa es la idea, ¿no? De alguna manera sería como pensar en instituciones culturales, bueno, o instituciones en general, también que aprovechan, yo creo, pues muchas de las iniciativas, de las formas de cooperación que aparecieron, ¿no? Con las redes digitales, con el desarrollo de Internet, de la web, ¿no? Y plataformas, por ejemplo, como Wikipedia, ¿no? O el software libre, en los que cualquiera, digamos, puede contribuir, o potencialmente puede contribuir a la producción, ¿no? De lo que ahí se hace, ¿no? Ya sea código o entradas en enciclopedia, ¿no?
Molt, molt, molt interessant. I això que estàveu fent, bueno, que s'ha estat fent a Media Lab Prado, ara ho estàs fent com a consultor i estàs donant suport a la universitat.
Sí, eso es, justo pues desde 2021, que ya no trabajo en Media Lab Prado, pues estoy como autónomo ayudando a diferentes organizaciones a montar laboratorios ciudadanos y sobre todo intentando que esos laboratorios puedan operar en red. Y en el caso de la Universidad Jaume I de Castellón, del programa de extensión universitaria, pues la idea sería no tanto ayudar a la universidad a montar su propio laboratorio, que también puede ser, sino a intentar hacer de manera simultánea distintos experimentos de laboratorio en distintos lugares, ¿no? De la provincia de Castellón, muchos de los cuales ya formaban parte, digamos, de la red y del trabajo del programa de extensión universitaria, ¿no? Que Ángel lleva desarrollando durante muchos años, ¿no? Por lo tanto, también ahí ha sido fácil, digamos, conectar con algunas de las iniciativas que se han sumado a este experimento, esta experiencia piloto, porque ha habido algunos intentos, ha habido algunas redes de laboratorios, pero esta yo creo que es la primera vez que se hace ¿no? Con esta solidez, ¿no? Y no me parece casual que sea justo, pues, en el PEU, ¿no? Donde ya lleva mucho tiempo trabajando con el territorio.
Sí, ara ho has mencionat, no? Que la universitat està, m'ho vau comentar, que eren com al voltant de 20 anys desenvolupant aquests projectes de laboratoris ciutadans i ara voleu passar a un altre nivell que seria crear una xarxa de laboratoris. Llavors, la meva pregunta és com és que se us va acudir aquesta idea de i començar a impulsar aquests espais de cocreació amb els ciutadans i que ara esteu en aquesta dimensió de convertir-ho en una xarxa i com és que la universitat es posa en contacte amb el Marcos perquè li doni suport a fer això. Àngel.
Tot això va d'una manera molt natural i molt orgànica i molt desenvolupada en el temps, no? No és una cosa que s'improvisa ni que sorgeix d'una manera precipitada. En aquest cas, és una col·laboració que va començar ja fa uns quants anys, quan en aquest cas jo vaig participar com a mentor en la primera edició de Rural Experimenta, que va ser un laboratori que organitza el Ministeri de Cultura, juntament en aquest moment en Media Lab Prado, i que la primera edició va ser a Astúries, en l'Ecomuseu de la Ponte. En aquest moment jo vaig rebre una invitació per a participar com a mentor, per a acompanyar els grups, els prototipos, els laboratoris dels diferents laboratoris. I bueno, a partir d'ahir va començar la nostra relació, per dir-ho d'alguna manera, i el conèixer poquet a poquet el que era un laboratori, com se desenvolupava, per a què podia servir. Per a nosaltres va ser molt important i molt revelador, no? Era una manera de treballar molt interessant que permet l'ampliació de la participació ciutadana, la legitimació d'aquesta ciutadania per desenvolupar els seus propis projectes i una manera organitzar-se molt, molt interessant, no? És una manera de fer molt connectada en el que ja estàvem prèviament fent nosaltres en el programa d'extensió universitària en relació amb el territori i les iniciatives que se desenvolupen en el territori, com us comentava abans. En aquest sentit, va ser la suma de tot, no? O sea, des del programa d'extensió universitària n'hi ha una se li dona molta importància a la creació de xarxes de col·laboració entre els diferents projectes i grups locals en els que estem treballant. I aquesta manera de treballar que se planteja des dels laboratoris ciutadans és ideal, no? És ideal perquè el que permet és enfortir precisament aquestes relacions entre grups i buscar aquestes connexions a vegades improbables entre persones que volen desenvolupar un projecte al voltant d'un desafiament comú, no? O sigui, per nosaltres va ser molt natural la relació.
Moltes gràcies. Això em porta la pregunta, no? I com és que a la universitat se li corre la idea aquesta de començar a crear laboratoris ciutadans i que després això va creixent i va evolucionant i es converteix en aquesta necessitat de crear aquesta xarxa i perquè la valora important la xarxa? És a dir, com és que la universitat té aquesta inquietud, no? Quin és la xispa que genera aquesta... Per mi és a dir... Tot això serveix per a alguna cosa? Quina finalitat té més enllà de si mateixa? No sé si m'explico amb la pregunta.
Sí, perfectament. David, per nosaltres això forma part de l'ADN de la pròpia universitat. Estem parlant de la Universitat de Castelló, una universitat prou jove, prou connectada en el territori, en la província de Castelló, i des del seu naixement, fa 30 i pico anys ara mateix, ja tenia una inquietud i una necessitat i el desafiament de connectar en el territori. Quan parla de territori, en aquest cas, la província de Castelló, de manera especial en aquestes zones rurals de la província de Castelló. Clar, en aquest primer moment ja es comença a treballar en el territori, ja es comença a plantejar quines són les persones que des del territori estan desenvolupant aquest tipus de projecte i se creen tota una sèrie d'espais per conèixer les seues necessitats, inquietuds, quins són els reptes que en definitiva es plantegen des del territori i que intenten plantejar solucions a la situació actual de despoblament, de la situació de la cultura, del patrimoni, del territori, de l'art, com connectar, per exemple, l'art i la creació contemporània en l'àmbit rural, etcètera, etcètera, no? És algo que sempre ha estat ahí present, no? I no és el que s'ha intentat d'una manera o d'una altra és plantejar una altra manera de funcionar i de connectar a aquesta institució, és la universitat en aquest territori. No planteja, el programa d'extensió universitària és un programa que està present en diferents universitats, o en pràcticament totes les universitats en l'estat espanyol. Però, clar, la manera de treballar sí que és un poc diferent a la resta, no? No, això no va de plantejar formacions específiques o cursos, o no només. El que es planteja és, com deia abans, treballar en la gent, o sigui, formar part de processos que s'inicien en el territori. I des d'aquesta perspectiva, la lògica dels laboratoris ciutadans sembla molt adient, no? Molt, molt oportuna per poder desenvolupar aquestes xarxes que són les que, en definitiva, ens interessen, com connectar persones que volen fer coses.
Has dit una cosa molt important per mi, que és el fet de que la institució s'ha d'apropar a la gent per escoltar-la, en lloc de
Clar.
voler emetre coneixement, que és el rol típic que se li suposa a la universitat.
Clar, és que jo penso que aquesta és la clau, David, o una de les claus, no? Pot sonar un poquet pretensiós, no? Però el que es pretén és ca canviar el paradigma. El paradigma en l'aproximació de la universitat cap al territori, no? Buscant espais més horitzontals, en una dimensió més participativa, trencar en asimetries i en rols establerts i buscar noves maneres de relacionar i de connectar persones, en definitiva, persones.
Molt, molt interessant.
No, no hem d'oblidar, David, perdona, que estem parlant d'una universitat pública.
Sí, sí,
I això
sí,
és
sí.
molt important. I parlem de la província de Castelló, però anem més enllà, lògicament. I connectem en altres territoris, tant a nivell estatal com internacional, no? Al final el que ens interessa són les persones i com connectar-les.
És molt important aquesta visió, crec jo, de som persones i les persones som éssers socials i ens relacionem i que precisament les xarxes és una estructura natural
Clar,
en l'ésser
clar,
humà.
clar.
Ara estava com tractant d'explorar aquests inicis, no?, de que la universitat s'apropa i vol començar a escoltar la gent i llavors ha de començar a treballar. Quines metodologies de treball s'utilitzen en aquesta construcció dels laboratoris ciutadans? Amb això crec que, Marcos, tu tens... Bueno, Àngel, suposo que tots dos sou experts en les metodologies, no? Però es podria explicar una miqueta perquè la gent entengui que, què és el que passa, no? Com funciona una trobada d'aquestes? Com es dinamitza? Quines experiències es poden donar? No sé si vols comentar alguna cosa, Marcos.
Sí, bueno, digamos, la parte fundamental o el objetivo fundamental de la metodología tiene que ver con lo que justo decía ahora Ángel, de conectar a personas, ¿no? En este caso, personas que tengan propuestas, que tengan ideas, y que las presentan a través de una convocatoria abierta que suele tener una temática, ¿no? Por ejemplo, ahora en los laboratorios, los 7 laboratorios que hay ahora en la provincia de Castellón, hay temáticas tan diferentes como pueda ser la jota y la música tradicional, el corcho, el descanso, la agricultura tradicional, bueno, pues la memoria de la educación. En fin, veis que son temáticas muy, muy diferentes, ¿no? Y a partir de ahí, pues se presentan proyectos, ¿no? En este caso, para cada uno de los laboratorios, ¿no? Con aspectos distintos que se quieran abordar. De hecho, lo que se busca es que algunos proyectos, pues tengan una orientación a lo mejor más artística, otros más técnica o científica, otros más activista, otros más teórica, otros más ligadas al territorio, otros, en fin, digamos, cada laboratorio reúne un conjunto, pues de 5, 7, 8 propuestas, experimentos, que son los que se van a llevar a cabo. Y quizá la clave de la metodología no es esta convocatoria de ideas, que normalmente hay muchas, sino que es una segunda convocatoria a gente que quiera colaborar. Entonces, una vez seleccionados los proyectos, se abre una convocatoria y ahí se suma más gente. Y así es como se forman los equipos de trabajo para cada uno de los proyectos, para cada una de las iniciativas. Y luego todas las personas, todos los proyectos, todos los equipos se juntan en un taller de producción colaborativa que puede tener pues una duración diferente, ¿no? Desde los más largos que se han hecho intensivos de 2 semanas o a lo mejor un par de fines de semana o varias tardes una semana y luego otras tardes otra. Así más o menos en los que se van a hacer ahora en Castellón, pues duran unos 3 días, vamos a así de media, los laboratorios que se van a hacer. Ese sería como una de las partes, como el esquema básico de la metodología. Y luego habría como dos funciones que son muy importantes, transversales. Una es que el proceso se documente, que se documente cada uno de los proyectos para que lo que se hace en ese lugar pueda tener, ¿no? Incidencia y pueda tener utilidad en otros sitios y también pueda haber como una colaboración a distancia, por lo tanto se documenta con licencias libres, ¿no? Para que eso se pueda reutilizar. Y la otra función así transversal es lo que llamamos mediación o facilitación, o que sería pues todas las prácticas que tienen que ver con la escucha, con la acogida, con la hospitalidad, para que este proceso que se pretende abierto, que se presenta como abierto, lo sea efectivamente, ¿no? O sea, que no es solo publicar una convocatoria en una web y esperar a que lleguen propuestas, sino activamente buscarlas, ¿no? Buscar las propuestas y luego, una vez seleccionadas, también activamente buscar colaboradores y colaboradoras que puedan estar interesadas en alguna de las iniciativas.
Molt, molt interessant. Però tot això que has parlat a mi em connecta amb la pregunta de... clar, això pot passar perquè els laboratoris han estat funcionant de bastants anys i ja hi ha hagut una mena d'educació de la gent que s'ha acostumat amb aquestes metodologies. Però al principi, a l'arribar a la universitat als diferents espais, la gent entenia de què s'estava parlant o que se'ls convidava? S'utilitzaven aquestes metodologies al principi o com és aquesta manera de començar en un lloc des de zero. Àngels?
Sí,
Àngels?
a veure, al llarg de tots els anys en els que estem col·laborant i participant en el territori, hem tingut tota una diversitat de maneres de connectar i d'aproximar i d'encetar projectes i accions culturals. Cada inici, cada projecte és únic. Això és molt important, eh? El tema de la diversitat és fonamental per entendre també, perquè parlem en definitiva d'un ecosistema, no? D'un ecosistema en grups únics, però que tal vegada tenen algun tipus de repte comú, eh? O sigui, igual els reptes són compartits, tot i que el desenvolupament de cada un dels projectes, de les accions, de les activitats són locals, per dir-ho d'alguna manera, però de fons n'hi ha tota una sèrie d'elements que poden connectar, eh? I en això tornaria una altra vegada a la necessitat i la vocació de la universitat com a espai de trobada, com a espai de xarxa, no? Per relacionar les persones. Quina és la gènesi d'un tipus de projectes d'aquest tipus, no? Bueno, per nosaltres, una de les gènesis o de les possibilitats més valuoses és aquella que se genera en el propi territori, a partir d'una inquietud d'una sèrie de persones, associades o no, organitzades o no, però sí que sí que comparteixen una problemàtica o una necessitat o un desig o una emoció compartida, no? I que a partir d'ahir volen començar a relacionar i a estructurar per veure com poden desenvolupar això que volen fer, no? Per mi és la base. Per mi és la base que podria connectar aquest inici, no? A partir d'ahir, com ja te deia abans, David, portem més de 20 anys treballant en el territori, en els agents locals, agents de desenvolupament local, treballadors socials, regidors, alcaldes, membres d'associacions, persones interessades, col·legis, instituts, etcètera, etcètera. Ells mateixos són els que ha arribat el moment, ens diuen, volem començar alguna cosa, volem que la universitat estiga present. Com podem fer-ho? Bueno, pues nosaltres tenim un programa d'acompanyament tècnic, perquè el programa d'extensió universitària se basa en l'acompanyament tècnic. Acompanyament tècnic per a grups que volen desenvolupar o volen que la universitat formi part dels projectes que ja estan en marxa. I a partir d'ahir, en tota una sèrie de reunions presencials, de prendre un cafè, que això és la realitat, de prendre un cafè i de parlar i de veure què fa falta, pues tal vegada pot ser una formació inicial. Una formació que després té una sèrie de continuïtat, una continuïtat per desenvolupar una acció concreta i que poquet a poquet va fent que aquest projecte se desenvolupe juntament amb la participació de la universitat, des d'aquesta condició d'horitzontalitat i de participació que parlàvem abans, no? No se tracta de que la universitat diga com s'ha de fer les coses. En aquest cas es tracta de que la universitat se sume a un projecte que ja està en el territori.
Moltes
Eixe
gràcies.
és el punt, no? Eixe és el germen, el viver, no? On se desenvolupen tot aquest tipus de relacions. Si comences a treballar individualment, però en paral·lel se van generant aquestes connexions entre territori, és com comença aquesta necessitat o aquesta inquietud, no? De trobar aquests punts de contacte, no? I la metodologia laboratori és ideal, no? És ideal.
Va semblar super, super interessant, no? Tot aquest punt de vista i aquesta contribució. Se'ns està acabant el temps pel podcast, ens quedarien uns 8 minuts o una cosa així, i m'agradaria acabar amb unes preguntes, els dos. Potser és una miqueta redundant, no? Però per què creieu que són importants els laboratoris ciutadans? Què aporten a la societat? I si la societat per si mateixa, un grup de persones poden dir, ostres, m'agradaria organitzar-ne una al meu poble. Els hi diríeu que endavant i que busquessin ells mateixos els recursos del seu entorn perquè tirin endavant? O què en penseu? Ara li dono la paraula al Marcos a veure què en pensa. Si això de fer un laboratori ciutadà aporta alguna cosa a la societat i que els ciutadans es poden organitzar i buscar entitats que els ajudin a construir aquests laboratoris ciutadans.
Bueno, es muy buena pregunta, ¿no? Yo creo que responden a una necesidad de crear espacios donde las personas podamos contribuir, ¿no? A mejorar la vida en común más allá de los canales establecidos, que básicamente la idea generalizada sería que podemos contribuir pues gracias, a través de nuestro trabajo, ¿no? De nuestra profesión y de nuestros impuestos, y ahí como que acaba todo, ¿no? Y hay una necesidad, yo creo, de una colaboración más directa, más libre, de experimentación, que además es un contexto que nos ayuda también a pues aprender a vivir juntos, ¿no? A la convivencia, ¿no? Y claramente el esquema que he descrito antes es insuficiente. Y resulta que justo además recupera formas, yo creo, tradicionales, ¿no? Donde, como siempre, digamos, se han organizado las sociedades, ¿no? A través de pues, la gestión de los comunes, de los bienes comunes, ¿no? Que tienen que ver mucho pues, con el trabajo colectivo y también con la celebración, ¿no? Y un tipo de celebración en la que uno contribuye, no solo, digamos, digamos, la parte ahora, digamos, de ocio basada solo en el consumo, que sería también parte de ese esquema que he descrito quizá de manera reducida al principio, y eso produce, creo que o sea, una alegría enorme, ¿no? Y un tipo de vínculos entre las personas que no se dan en los espacios públicos habituales, ¿no? Entonces, yo animaría a la organización porque el propio proceso de organización, no ya solo lo que sucede, que es a lo que he hecho referencia, ¿no? De que la gente participe en el desarrollo de sus propios proyectos, sino también la parte previa, es decir, cómo generamos las condiciones para que eso suceda, ¿no? Para que cualquier idea, para aumentar, ¿no? La capacidad de iniciativa que tienen las personas y también la capacidad de colaboración en un contexto, además, que es de experimentación, ¿no? Donde el error no está penalizado, que sería también, yo creo, el mundo en el que vivimos, en el que equivocarse pues está, yo creo, muy, muy penalizado, ¿no? Entonces, esa parte también de organización, de investigar sobre un tema, ¿no? Como decíamos, como la jota, como el descanso, cualquier temática que consideremos que es importante pensar y que puede servir de campo de juego, ¿no? Para proponer ideas, también es muy gustoso, ¿no? Y voy a mencionar una cosa de esta parte de preparación, porque ahora tenemos abiertas las convocatorias de todos los laboratorios, y para anunciarlas, para compartirlas, todos los lunes a las 7 de la tarde hay un debate sobre alguno de los laboratorios que se van a hacer, ¿no? Y de esta manera también estimulamos a que la gente presente ideas. El lunes pasado iniciamos con uno de los laboratorios que se va a hacer en Almedíjar sobre la sostenibilidad de los comunes en nuestro mundo, ¿no? Y el siguiente va a ser precisamente este de la jota de la música tradicional en Altura. Y bueno, vamos a ver ahí qué proyectos, qué ideas se pueden presentar.
Moltes gràcies, Marcos. Àngel, unes paraules per acabar. Com ho veus això? Els ciutadans es poden autogestionar per crear un laboratori ciutadà?
Per nosaltres va ser una sorpresa també, eh? I considerem que és molt bona oportunitat, eh? Una oportunitat al servei del territori per buscar noves maneres de connectar en les persones. Un laboratori, per la part que té el propi desenvolupament, que te permet és ampliar la participació fins a persones que fins a aquest moment pràcticament no pot ser que no estaven engrescades, no? O que no havien trobat la manera de connectar en els projectes que s'estan desenvolupant o que no havien trobat un espai on poder proposar les seues pròpies idees, que aquesta part del laboratori el que et permet, és una metodologia oberta que et permet que qualsevol persona interessada en desenvolupar o que vol trobar socis, companys i companyes per desenvolupar les seues pròpies iniciatives, pues té un espai on poder presentar-ho i on poder col·laborar i multiplicar aquesta participació. Al final del que estem parlant és de crear unes societats més cohesionades, no? I una sociedad més cultural i patrimonial, per dir-ho d'alguna manera. Sí que voldria acabar con algo que per nosaltres és molt important des del programa d'extensió universitària i de la Universitat Jaume I, no? I és el conveni de Faro, no? Del Consell d'Europa, que parla precisament en l'article número 2 del concepte de comunitat patrimonial, entesa com un grup de persones al voltant del patrimoni que desenvolupen bueno, la pròpia societat i la seva manera d'organitzar-se a nivell territorial i local. Parlem de governança ciutadana, parlem de la legitimitat de la ciutadania per decidir al voltant del seu patrimoni i de l'ús social d'aquest patrimoni. En aquest cas, el laboratori és una molt bona oportunitat per desenvolupar aquestes societats més cohesionades i més crítiques, més reflexives i més actives també, no?
Moltes gràcies. De fet, moltes gràcies a tots dos. Jo crec que, bueno, jo seguiria parlant amb vosaltres perquè m'ha semblat apassionant tot aquest tema, perquè hi ha molt que indagar i com treballar aquesta connexió de la ciutadania amb el seu poder constructor de la pròpia societat, que sembla que la societat s'hagi oblidat de que els seus membres són els que la construeixen. I jo crec que empoderar els ciutadans perquè puguin construir la societat m'ha semblat molt, molt interessant. Però com que tot ha de tenir un principi i un fi, aquest podcast l'acabaria aquí. Agraïm-vos la vostra participació i potser convidar-vos a una següent entrevista més endavant, si l'ocasió ho permet. I moltes gràcies, Àngel. Moltes
Clar que sí.
gràcies,
Moltes
Marcos.
gràcies, David.
Moltes gràcies, David, per l'oportunitat.
A
Moltes
vosaltres.
gràcies.
Thank you.